Mossega la poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Què tal? Què tal, mosseguis? Com han anat les festes? Com han anat els Reis? Hola, Marc.
Què tal, Tomàs? Què tal, Tomàs? Han vingut, han vingut els Reis. Jo he tingut que fer la meva activitat habitual el dia de Reis, que és tirar-me al matí muntant alguna cosa.
Ja.
Els Reis han portat una cosa dintre una caixa molt grossa que porta unes instruccions que són impossible de llegir, que has de fer fotografies amb el mòbil o amb l'iPad per ampliar per què diu, i has de fer servir imaginació i et tires al dematí muntant cosetes, eh? O sigui que...
Però és xulo, perquè és com si tu tornessis a viure els Reis, no? En second edition, no? Però bueno...
Sí, fa il·lusió. Fa il·lusió que doncs, viure els Reis des de l'altra banda de la barrera i d'això.
Bueno, doncs hem aprofitat també coses... Hem aprofitat també els membres de Mossega la Poma per descansar aquests dies. No hem tingut programes durant les festes. Sí que vaig
Però sí que hi ha un especial d'aquests de radioaficció.
Sí, nosaltres vam dir que cada mes, sí, cada mes ho faríem, però al final no ha pogut ser mensual, però cada cert temps ens posem al dia al Xavi, que és un català que viu a Galícia, al David, que és un company de Càpside i que es va enredar amb tot això de la radioaficció, que viu al Maresme. A vegades pot estar, a vegades no, perquè té un crio molt petit i va molt liat, que és el Lluís, que viu a Menorca, i jo, ¿vale? I algun convidat que de tant en tant es deixa caure.
I us dediqueu a xulejar, a veure qui ha fet contactes més lluny, eh?
És qui la té més llarga en format antena.
Exacte, és qui... Exacte.
No, però hi ha coses molt... A veure, és del món aquest, si no estàs interessat en el món, però em sorprèn, mira, és una cosa curiosa, em sorprèn que hi ha mosseguis que no són radioaficionats o fins i tot que no tenen intenció de ser-ho, com el Ramon Maria, ¿vale? el nostre company que està als Estats Units, i s'enganxen i fins i tot diuen que es volen treure la llicència. Vull dir que alguna cosa hi ha, saps, allà sota,
que té la seva màgia. Hi ha coses que són molt perilloses. Hi ha coses que són molt perilloses.
Que són rabbit holes en potència, sí.
Jo recordo quan començava amb Mossega la Poma, que avui que deies abans que era el 25 aniversari d'OS10, d'OSX, i que en aquella època va sortir un programa que es deia Aperture i...
Ah, sí.
I va sortir un programa que es deia Aperture.
Invitava a temes de fotografia, no?
Sí, però casualment recordo que va haver-hi com una jornada a la FNAC d'Apple que feia, que em sembla que estava a la FNAC, hi havia gurus d'aquests d'Apple Espanya que ens ensenyaven coses, ens feien cursos, i jo vaig anar amb un parell de sessions que anava d'apertura i fotografia i pràcticament va ser immediatament acabada d'això i a comprar-me les reflex digitals i pagar-me una llicència d'apertura i començar, i si algú té ganes, que no li recomano a ningú, escoltar doncs, això, les primeres temporades de Mossega la Poma, que estàvem també amb en Rafael Jesús i amb altra gent interessant en fotografia, doncs això és doncs, aprenent la... Tota aquesta sèrie de conceptes de fotografia que després amb la fotografia amb l'iPhone no fot falta per res, que al final el que et quedes més és amb les...
És curiós que diguis això, perquè això ens ha passat amb la fotografia, amb l'àudio. Recordes el Final Cut, tio? Nosaltres, tu feies cursos...
Jo encara hi soc, amb el Final Cut.
Té la part musical, no? El Final Cut, que és molt important. Però, bueno, tu ens vas ensenyar a tots els que van passar per Mossega la Poma, vam aprendre el Final Cut de Logic Pro. I en vídeo el Final Cut, ¿vale? I són rabbit holes que t'hi pots acabar abocant, però que al final l'evolució tecnològica, excepte per aquells que s'hi dediquen de forma professional, els ha tret del món dels amateurs, ¿vale? Perquè ara fem fotografia amb l'iPhone i no aprenem cap tipus d'això. A l'àudio pràcticament et ve muntat amb programes que utilitzis, sobretot si fas podcasting, i amb l'edició de vídeo és que he estat provant el software addicional que va al costat del dron, ¿vale? Quan faig vídeos en el dron, el muntatge, la música.
Oh, tens un dron?
Tinc un dron, sí.
Clar. Home! Però, i això és primícia, mossega la poma?
Oh, el tinc de fa més d'un any, eh? No m'ha arribat.
Escolta, primer tot, tens carnet de dron?
No, no cal, perquè és un dron que no pot pujar més de 200 metres.
Ah, vale, o sigui, hi ha una limitació, no necessites...
No, l'únic
que... 200 metres és una bestiesa.
Sí, l'únic que haig de...
200 metres sobre el mar o sobre terra?
No, sobre el punt on estiguis. L'únic que necessites és, i el dron a més ja ho porta incorporat, hi ha zones restringides. Jo, per exemple, abans, quan estava a Sabadell, estava molt a prop de l'aeròdrom. ¿Vale? Uh-huh. Hi ha unes línies, que són unes àrees.
Aquí no voles, no fly zone.
És que el dron no et deixa entrar. O sigui, no et deixa, o no et deixa despegar o no et deixa entrar. Saps? És curiosíssim. Està delimitat. No,
I en àrees urbanes i aquest tipus de coses?
Depèn de les zones i depèn de les àrees. No? Però, en principi, les àrees urbanes o si centres de ciutat i aquestes coses no et deixa funcionar. Jo, com estava a les afores, estava en un parc, al parc sí que podia...
Si vas a un parc pots, però jo que si no pots agafar una urbanització i començar a anar a mirar les veïnes en les piscines i aquestes coses, no?
No pot ser aquestes coses, no.
No pots perquè no és legal. No, o sigui, no és legal. Ja el mateix dron no deu permetre-t'ho.
És que els drons venen com capats, per entendre'ns, o venen, diguéssim... Això ho pots treure, però per treure ho has de tenir una llicència. Vale? Una llicència especial.
Escolta, que bueno, a no ser que, a veure, no oblidem els drons com a producte, els drons aquests quadcopters, diguéssim, venen de la cultura do it yourself, sí. Perquè resulta que fa 20 anys o 15 anys, 16 o 17 anys, quan van començar a aparèixer de manera barata acceleròmetres i actuadors i sensors i xips de Bluetooth baratos, perquè s'estaven creant els smartphones. Llavors, en Kevin Kelly, que està classificat per en Tim Ferriss Chupito, per qui sàpiga què és això, l'home més interessant del món, va ser un dels editors fundadors de la revista Wired, i ell, amb el seu fill, va començar un projecte d'open source, open hardware, de muntar-se drons quadcopters. I tota la indústria que ha vingut darrere aquests drons comercials ve, diguéssim, de tota aquesta gent. És a dir, que els planos i les maneres de fer-ho estan. Jo he tingut algun estudiant que el seu TFM ha sigut muntar un quadcopter, però un quadcopter de 30 polzades.
Ja.
Vale?
El dron que tinc cap amb una mà, és molt petit. Ara, enregistra en 4K.
I heu fet unes fotografies i unes coses...
Brutal. Brutal. A més, ell detecta el consum de bateria i quan veu que...
Ja torna.
Torna automàticament al punt de sortida.
Però tu no és difícil de pilotar. I a més o menys es pilota ell...
Hi ha una aplicació que és per iOS. Aleshores, tu el poses damunt del comandament, per entendre'ns, i tu estàs veient el dron tota l'estona, el pilotes com si estiguessis damunt del dron. Estàs veient el paisatge on està el dron, no? Per tant, endavant, com van a baix, com pels costats. Està molt bé. La veritat és que avui dia... Manipular un dron és molt fàcil.
Quan em van posar les plaques fotovoltaiques, el tècnic, quan fan el pressupost, el tècnic ve, agafa un dron, puja i et mira la taulada, t'ho mira tot. I et fa tota la fotografia. És que dius, amb el software aquest del dron, què?
T'ho fa tot. Ho gestiones tot. És a dir, tu pots gravar diferents seqüències, tal. Al final, ell marca quines seqüències tu vols utilitzar per fer un muntatge. Ell et posa la música, et fa els zooms, saps allò que es veuen com les persones, com si fossin ninotets? Saps? Que té un nom, aquest efecte.
Sí, sí.
Que es veuen els cotxes i les persones com si fossin ninots, com si fos un ninotet que va, com si fos un còmic. Però tot això ell ell t'ho pre...
Ja ho fa tot, trufar, però són com filtres
integrats. Es posa la música, pum, et fa totes les
transicions. Però això és com el que tens en l'iPad o en l'iPhone si tens la llibreria de fotografies, que sí. Cada dia et proposa com clips de compilacions coses. De fotografies. Sí. I,
digues, en aquest cas,
de ell ja... De cumpleanys al llarg dels anys, de viatges, a un lloc específic, he anat moltes vegades...
Però ho té molt... O sigui, té certa intel·ligència perquè ja, com has fet diferents tomes de diferents àrees, ell ja sap quina has fet servir per anar i quina has fet servir per tornar, o sigui, quines van primer i van després.
Sí, hi ha metadades igual, a darrere i sap com i té patrons.
Sí, a vegades t'agafa un arbre en primer pla i després t'agafa la seqüència on es fa l'allunyament de l'arbre cap al paisatge, per posar-te un exemple. I això t'ho fa automàtic i t'ho fa molt bé. Això venia a col·lació de que ens hem despenjat molt més de comprendre i analitzar el software, saps com fèiem abans, per saber els mecanismes que hi ha darrere de l'àudio, del vídeo, de la fotografia.
I a més, jo recordo que ho havíem parlat quan parlàvem que quan havíem d'aprendre a fer servir aquests softwares, en aquest cas, doncs, per exemple, Logic o Aperture o Final Cut o altre tipus de software, o sigui, si, per exemple, agafes Photoshop, quan l'estudi del software, de com està dissenyat aquest software, doncs que té una història, et dona una visió de la disciplina. Perquè al final és dir, aquest software ha estat creat per professionals d'aquesta disciplina, per a professionals d'aquesta disciplina, i la manera de veure i la manera d'entendre i la manera d'aproximar els fluxos de treball d'aquesta disciplina està ficada dins del disseny d'aquest software. I, per tant, aprendre un software, per exemple, d'edició de fotografia, és una manera fantàstica d'entendre els conceptes que hi ha darrere una fotografia. Llavors, jo, per correcte. Exemple, avui en dia tu pots agafar l'iPhone i tirar una foto. Vale? I llavors el que pots fer és aplicar-hi filtres i pots agafar l'Instagram si ets prou gamarús d'estar utilitzant aquesta plataforma, que jo vaig ser dels primers usuaris i vaig marxar pitant un dia, que no podríem parlar per què, però dic, si tu pots agafar l'Instagram i tindre filtres o et pots baixar un paquet de filtres i aplicar filtres, o pots utilitzar dins de la mateixa aplicació d'iOS, dins de la mateixa aplicació d'iOS, dintre l'aplicació del Mac, tens... tot una sèrie de funcions d'edició on treballes, pots tractar el punt negre, potenciar o reduir les ombres, potenciar o reduir les llums, les corbes, el sharpening, el vinyetatge, tot tipus de coses. Tu pots tocar que si tu entens això, no necessites els filtres i tens una capacitat expressiva més gran. El que passa que has d'entendre què collons fot cada cosa.
Igual passa amb l'àudio. Tu tens un equalitzador multifreqüència que tu pots jugar per potenciar greus, aguts, tallar determinades freqüències, donar-li més èmfasis aquí i baixar-lo allà. Si tu comprens com funciona la teva veu i quin espectre estàs enregistrant...
Te'n recordes el que ens va costar entendre i dominar i aplicar correctament el concepte de compressió?
Sí.
Però que el que ens permetia amb la compressió quan enregistràvem amb un únic dispositiu, perquè després ens vam moure a treballar amb multipistes, però originalment la gràcia era que gravàvem amb una taula de mescles i si aquell dia en Rai o algú altre que estiguis portant la taula no tenia l'orella afinada i hi havia algú que sonava molt més baix que els altres, o perquè jo cridava molt, doncs el que podíem fer és amb compressió acostar el volum de tothom i que més o menys se sentís tothom a la gravació. Clar, això. Entendre això?
Digui. Ara ja no. Ara tens un filtre que es diu veu podcasting molongui i ja t'ho fa tot.
Sí, ja però igualment ja tampoc... I jo recordo, per exemple, quan amb en Benjamí va començar a fer el seu podcast, doncs em deia, et faig servir Anchor i ja està. I jo, hòstia, no... Ui. Bueno, doncs sí, hi ha diferents coses, però que d'alguna manera et mantens en la superficialitat. Jo, per exemple, tot el que vam estar aprenent el seu dia de fotografia, després al final entens una miqueta quan tires, fins i tot amb el mòbil amb alçada, ja d'alguna manera sense voler, ja estàs buscant composició, t'estàs posicionant, identifiques les llums, les ombres, de no saturar, quin és el punt d'interès de la fotografia.
Les proporcions, les línies de les fotografies...
Exacte. Tot i que no és necessari tenir-ho en compte tot. A vegades, paf, i tires la fotografia i potser per arribar als mateixos resultats no cal passar per aquí. Però clar, nosaltres hi hem passat, som millor iaios.
Jo gràcies a aquelles explicacions sí que miro les fotografies de manera diferent. Si jo abans d'aquesta època i després, si jo me n'adonava que abans no prenia les fotos adequadament, vale? Ara les faig,
Identifiques la diferència entre una foto... Sí. Veus, què passa que les meves fotos no són tan bones com les que està tirant en Rafael Jesús o està tirant aquest altre? Sí. Dius, què canvia?
I al final, aquests dies que estic fent excursions, aprofito, m'enduc el mòbil i faig fotos. ¿Vale? Segueixo unes idees i després a vegades acabo d'ajustar per acabar d'aplicar aquestes idees que ja vaig aprendre en aquell dia. ¿Vale? Les proporcions, els colors... Però moltes vegades l'enhancement del mateix iPhone t'ho fa tot. Només tens que acabar de fer un crop, no? de la fotografia per allà on tu vols i tires i queda perfecte, no necessites fer massa més.
És curiós això. I llavors, això venia a col·lació del tema de tu comences a escoltar un podcast o un podcast que a tu t'agrada, comencen a parlar de radioafició i se't va ficant el cuquet i el que et despistes estàs discutint amb la teva dona per on fots l'antena. Perquè has entrat en la cultura i entres en el cuquet. Jo vaig començar mirant vídeos de guitarristes que ells parlen de xonses, algun es feia la seva pròpia guitarra, i hòstia, això també ho voldria fer jo, i arriba un moment, doncs, això és que t'estava venint gent a casa perquè els hi arreglis la guitarra o estàs venent guitarres que has fet tu. O sigui, són...
La veritat és que els tres o quatre que som, més la gent que ve de tant en tant convidada, ho vivim com una passió, saps, Marc? És una passió perquè, a més, té un component d'aprenentatge molt elevat, té un component científic, també té un component lúdic. Està bé, és una activitat. A més, és una activitat sana, perquè és una activitat que fas moltes vegades a l'exterior. Està bé, xulo.
No sé si et passa a tu que jo cada vegada em trobo més que les meves activitats d'entreteniment semblen feina.
Però no ho són.
No ho són. No ho són perquè no tens la pressió, no tens el d'això, ho fas perquè tu vols.
La diferència moltes vegades entre una feina i un hobby avançat és que tu no tens un deadline d'entrega. Si no tens un deadline d'entrega...
La pressió
si
te la poses tu i...
Bueno, el que estàs fent a l'Alfons és aprendre. Aprendre i gaudir. Aprendre i aplicar, aprendre i modificar, aprendre i reformular. És molt entretingut. I és un exercici mental molt important. I amb els anys encara més. Perquè tu quan fas anys pots decidir dues coses. O veure Antena 3 i Telecinco o tenir un hobby avançat. Tenir un hobby avançat. Els que siguin.
Hi ha massa coses. Hi ha massa coses que feia massa poc temps. És el que... Escolta, posem una falca o alguna
cosa? Sí, hem de posar una falca perquè, de fet, no hem fet la intro. Encara estem a la intro.
Però podem posar la falca de la intro, si vols.
Sí. Avui, de què anàvem a parlar? De l'OSX i dels 25 anys?
Jo l'OSX del 25 anys jo crec que hi ha... De fet, podem parlar-ho perquè jo crec que tant OSX com Windows... perden rellevància i podem comentar.
Sí, sí. De fet, Apple i Microsoft també en perden. Ara parlarem.
No necessàriament.
Bueno, i del CES, que hi ha novetats també interessants amb el tema d'IA, que ho has estat posant internament i crec que val la pena. Vinga, anem per la falca i tornem.
Mossega la Poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Escolta'm, anem a fer una cosa, anem a posar dues falques de cop.
Dues? Vale. És bici, eh? O sigui, dues falques. Per què vols fer de contacte?
Sí, no, he posat la segona d'introducció. Vaig a posar la de contacte, perquè avui no estem a YouTube, avui estem
avui
gravant.
Avui no hi som, avui estem... És ja que de... recordem que es va
que
perdre...
Que vam tenir un percance, sí, sí.
El penúltim programa de 2024, vale, és en 18 anys, Per primera vegada s'ha perdut una gravació de Mossega la Poma. Fet, a mi no m'havia passat mai perdre un podcast. Només he de recordar-vos que con Riverside aquestes coses no passaven i poder posar la falca de contacte, si vols.
Sí, dir-vos que el vídeo el penjarem igual, perquè aquest vídeo després pujarà com un episodi i quedarà a YouTube, perquè els que hi ha una part petita d'oients que ens segueixen per YouTube. Bueno, anem a contacte perquè és que vull parlar d'un nou mecenes que em va fer molta gràcia l'escrit.
Escolta una cosa, el que hauríem de fer és que l'streaming, en comptes de fer-lo per StreamYard, fer-ho per OBS. I ja està. I utilitzem les 2 hores de gravació que tenim a StreamYard i emetem per OBS.
Si ho fem per OBS, no necessitem StreamYard per res. OBS grava en local i, a més, ho reprodueix a YouTube.
I com ens trobem tots dos, fill meu?
Clar, hem de tenir
clar, tu pots fer un OBS, tu has de fer un OBS amb el teu micro personal.
Un OBS o over StreamYard, correcte.
Uh-huh. Ah, exacte.
Sí. Anem a contacte, tens raó.
Coneix-te a la nostra comunitat a Telegram, segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat.
No estem a Twitter.
No estem a Twitter. Jo sí que hi soc, Jo sí que hi soc. De fet, Twitter no hi és. Ara és X, però jo sí que hi soc. Jo encara hi soc, i em ric molt.
He estat pensant moltes vegades de canviar, modernitzar una mica les falques i tal, però és que em sap greu, perquè aquesta veu, és, a part de ser una veu d'una locutora que estava fent continuïtat a Antena 3, és la mare d'un oient.
Sí.
És la mare d'un oient. I no la vull treure perquè és
fa
la seva mare.
Fa molts anys que la tenim.
Sí. A veure, aquests dies hem tingut un nou mecenes que es diu Sergi Pera, ¿vale? I moltes gràcies, Sergi, ja vam estar interactuant. I en l'intercanvi de correus va escriure una cosa que em va fer molta gràcia per diversos motius, no? Ara parlo de memòria perquè no tinc el seu correu davant, eh? Diu que ell ens va descobrir amb l'iPhone 11. Perquè un amic seu li va dir, escolta aquests penjats, que t'ho passaràs bé. Aleshores, ell anava, ell venia de Windows i va passar de Windows a iOS i a Mac. ¿Vale?
Sí, un moment feliç a la teva vida.
Un moment feliç.
Sí, és un moment de joia on les coses són millors que de cop i volta cert tipus de dolors i de preocupacions i d'angoixes desapareixen.
Desapareix.
I certes angoixes...
I et queda temps, i et queda el que ens va passar a nosaltres, que vam començar a tenir temps per ser creatius. No?
Exacte. Jo encara tinc de tant en tant que em salta allò del Microsoft Auto Update, que no sé com treure, que dius, què fot el Microsoft Auto Update? Perquè instal·les l'Office i te'l fot amagat. Fills de puta, et fiquen un tufillo de Windows allà tot el que toquen, la mare que els va...
Bueno, ell venia d'Android i de Windows. Bueno, Sergi, vaig explicar la història. Jo et demano disculpes per avançat perquè, a veure, no diu res estrany, però tampoc li he demanat permís. Vas explicar la història, igual me l'explicaré perquè no té cap cosa que no es pugui explicar.
Morbosa ni que no es pugui explicar.
Doncs pues diu que aleshores ell va començar a anar a la feina escoltant el podcast, d'acord? ¿Vale? I ha portat com, no sé, 3 anys escoltant-nos, no? Així, o més. I diu, bueno, el mes que ve ja els hi faré una donació, o ja en faré mecenes el mes que ve, així, clar.
I ho va anar posposant.
I diu, o sigui, al cap de 3 anys, o 4, no sé, deia l'altre dia, és que d'aquest Nadal no passa, d'aquest 2025 no passa. I, bueno, s'ha fet mecenes. Doncs això, Sergi, moltes gràcies. Em reia, o volia explicar l'anècdota, perquè a mi també m'ha passat algun cop d'escoltar alguna gent o seguir algun programa a YouTube o alguna cosa que sé que té Patreon darrere o alguna i tal, i pensar, bueno, pues, hòstia, l'escolto cada setmana o l'escolto cada programa. Anem a posar una mica d'ajuda, no? I també he anat demorant i al final ho he fet. Pues, això, Sergi, que moltes gràcies, maco. Estem contents, perquè Portem un... Ho explico ràpidament. Portàvem un temps... el tema d'Amazon d'afiliats, que encara està actiu i que podeu fer-lo servir...
Podeu fer-lo servir, però és com si Amazon no ho vol incentivar. Així és com haver-hi una època que sortia a compte, que escolta, que et venien...
I que Amazon canvia les regles de joc contínuament.
Exacte.
Avui et dona 0,01...
Al final és un programa de màrqueting. El que no pots fer és tractar una estratègia de màrqueting d'una gran empresa com la teva...
Com la teva font de finançament.
Com la teva font de finançament. O sigui, pot ser un complement, un nice to have, però no pot ser una font primària de finançament.
Molt gamberro, en el sentit que contínuament està canviant les regles de joc, el que avui val demà no val, el que avui promociona amb 0,0001 cèntims de dòlar per dòlar, demà és 0,00001. O sigui, tu no pots tenir una estratègia, no?
Sí.
I a més, nosaltres... En el fons, estem fent el joc a Amazon i no tenim cap necessitat, saps el que vull dir-te?
Mira, una cosa respecte a això. Ara fa uns anys, farà 7-8 anys, quan jo estava bastant fort amb els diferents blogs, sobretot amb el blog de Luthier i amb altres blogs que jo portava en marxa, i doncs vaig veure que hi havia plataformes específiques d'enllaços d'afiliats, és a dir, més enllà d'aquests. I vaig entrar i em vaig registrar i vaig veure que es promocionaven les empreses que volien agafar i ficar enllaços d'afiliats. I vaig veure que, en general, totes les ofertes que tenen, anuncia això i tindràs, eren tals porqueries quan no eren directament estafes.
Sí.
O sigui, eren autèntiques bírries, porqueries, merdes financeres i pensa que en aquest cas jo és pre-booms del cripto, és a dir, però després de tant en tant m'arribaven a la carpeta, diguéssim, aquesta que tens del mail, miraves i si no, promociona aquesta merda de cripto i et pagarem a tu també en cripto. És a dir, bueno, tot això dels afiliats...
Els afiliats d'Amazon no són així, però igualment les regles de joc les té Amazon i les canvia quan vol. ¿Vale? I ja fa temps que això ho sabem, perquè a vegades ens han expulsat dient que hem contravingut les regles i no ens diuen quina regla hem contravingut. Al final, doncs, bueno, ens expulso perquè em surt dels pebrots. ¿Vale? Bueno, en tot cas, ja portàvem un temps que la idea nostra era bascular, o sigui, canviar el pes dels afiliats d'Amazon, que tenia un pes important en el finançament.
No, era una època que era gairebé tot.
Era gairebé tot, a el que estem fent ara, mecenes a través de, en el seu dia en Patreon i ara a través de la Xeta. I aquesta volta de truita, que aquesta estratègia que l'hem mantingut durant uns quants anys, ha donat el seu fruit. Perquè avui en dia estem entre un 75 i un 80% en patrocini de la Xeta, amb patrocinadors, amb vosaltres fent de patrocinadors, mosseguis, i entre un 20, un 25 d'Amazon, amb tendència a la baixa d'afiliats i amb tendència a augmentar per part dels mecenes. No?
I el que hem perdut tenim són el patrocini directe.
No tenim patrocini directe.
Ho havíem tingut amb Capside o amb l'OPC School o havíem tingut amb el... com es deien aquells de les dents d'en Ruano?
Sí,
com es deien? Aquells d'aquella música tan espantosa.
Sí, bueno, amb diferents...
Com es deien? És que em surt Dental Peak, que és la del Benjamí, no és la del Josep.
No.
Com es deien, tu? Tenim un patrocini?
No me'n recordo.
És que no és... Hosti, tu.
Ja no me'n recordo perquè el tenim acabat. En tot cas...
Deixa'm-me'l buscar, això. Sí. Tinc que... Això,
bueno, en tot cas... agrair-vos a tots els mosseguis que sou patrocinadors, que feu una aportació puntual o contínua, perquè ens heu ajudat a fer aquest canvi, que és molt més, que ens dona molta més estabilitat i que és més directe. ¿Vale? Per tant, gràcies a tots els que us heu apuntat com a mecenes, que sapigueu que sou el 80% del finançament de Mossega la Poma.
Es deien Byte Right. Es diuen Byte Right, que és que sí, sí, estimem molt en Josep i en Pau i companyia.
I els continuarem estimant.
Però sí. La música que va trigar el Pau, no.
A mi m'agradava.
No.
Vale, anem a la segona part.
De Garrafón. La meva era més xula.
I punt. Del 25 aniversari de OSX, jo només dic que a l'OS X va ser, i el descobriment del... Això que li va passar al Sergi amb, a partir de l'iPhone 11, a nosaltres ens va passar quan no existia l'iPhone, que eren els Macs Intels, perquè nosaltres vam aproximar-nos als Macs quan van treure la versió Intel. Te'n recordes, Ludo?
Sí, sí, sí. Segona generació de Macs Intel, perquè teníem amics que havien tingut, els tenien i deies, hòstia, això és una altra cosa. No, no, que havien tingut els primers Macs Intel.
Sí, era diferent.
I deies, ostres, això va molt bé.
Jo crec que el primer que vaig tenir era un Core 2 Duo, si no recordo malament, d'Intel. Però en tot cas... que macOS X faci el seu aniversari està molt bé, però és molt més important per nosaltres, que va ser l'excusa per conèixer-nos, perquè sí. Jo vaig fer el podcast per explicar com anava la meva experiència de switcher, no?
Exacte, i pràcticament en el mateix moment jo estava fent el switch, buscava com catalanitzar el meu Mac, i hi havia un senyor que es deia Tomàs Manzanares que havia muntat el catalanitzador, i això va tenir un podcast, i en aquell moment estava escoltant els meus primers podcasts, perquè venia de l'iPod i escoltant Leo Laporte i algú altre, i vaig dir, hòstia, aquest està fotent un català.
Hem de tenir un record i un reconeixement, jo crec que molt important, pel Miquel Labòria.
Que portava
ell, ell va començar també, tenia un, en aquell moment també tenia un blog, recordes?
El blog d'Apple
en català. Que va lluitar molt també per tenir el Mac, i que nosaltres de seguida ens vam fer amics perquè no hi havia ningú pràcticament.
No, i que havíem quedat per allà a la plaça Catalunya, fer unes birres, havíem fet trobades birreres i d'això. I va ser divertit, recordem coses com l'efecte polímer. Busqueu, si algú vol buscar. Busqueu, sí. I aquestes coses. Però bueno, a veure una cosa. Jo crec que és interessant el moment d'aparició de l'OS X és perquè quan apareixen els Macs amb OS X són màquines clarament superiors a les màquines amb Windows quan l'arquitectura és la mateixa. Hi ha un moment que Apple agafa i diu, mira, escolta, nosaltres Windows estava a punt de treure el Vista, que va ser un gran èxit, com tothom recordarà, és famosíssim el Windows Vista, novel·les de ciència-ficció, els alienígenes se n'enfoten dels humans perquè van crear Windows Vista, o sigui, en una novel·la d'en John Scalzi, però bàsicament amb la mateixa arquitectura, el mateix tipus de placa, amb aquest mateix tipus de tot, la gent d'Apple fa l'aposta d'abandonar completament tota la plataforma anterior. És a dir, tot el que hem fotut fins ara, tot el que hem tingut fins ara, ho deixem d'això. Ja abans dels Intel, o sigui, ja fins i tot amb arquitectura PowerPC. És a dir, el sistema operatiu OS 9, fins a quin ha arribat les aigües, potser ficarem algun tipus d'emulador i fem una arquitectura completament nova. I l'aposta aquesta de començar des de zero és una cosa que...
Van canviar tot, fins i tot el sistema de fitxers...
Tot. I es van carregar coses. Hi ha algun vídeo de l'Steve Jobs contestant a accionistes i usuaris en el Volvo Developers Conference. Deia, escolta, i aquesta cosa d'aquest tipus de document, aquest tipus de desenvolupament, ho tirem tot. Va dir, hem de tirar-ho tot, hem de començar des de zero. Però començar des de zero, és a dir, ho fa, a més, en un moment quin, que és el que apareix al web. És a dir, en el moment que apareixen les aplicacions web, en el moment que tenim coses com Gmail o com Google Maps i podem concebir en l'aplicació web com una aplicació...
Recordes que hi havia una eina de creació web en els macOS?
Exacte, sí. Hi havia... Bueno, de la mateixa manera que et venia Microsoft amb el front page, però sí. I òbvia, tinc la meva pàgina personal feta amb aquesta aplicació, però al començar des de zero, t'alliberes... Deixes d'anar molt de greix i deixes d'anar moltes friccions. Llavors, vulguis que no...
No, vale? I herències, sí, de sistemes que no eren ni tan sols visuals. Clar,
exacte,
és que
o sigui...
Hi ha un altre món.
A veure una cosa, quan tu tens un
Windows...
Perdona,
i recordem que l'iOS que coneixem, que ara ha anat canviant, tot ha canviat molt, però l'iOS, el Core, és macOS. El Core és OS.
Sí, però és una versió... Diré, fem aquesta... Però
sí,
és un,
sí.
Però és un sistema operatiu diferent. O sigui, s'agafa l'arquitectura, però la idea aquesta d'agafar i dir trencar, crear una plataforma nova completament diferent de la plataforma legada, és una miqueta el que estàvem parlant l'altre dia quan parlàvem d'Intel. Intel ha tirat tot el que ha pogut, aprofitant doncs, que tenia un avantatge doncs, de milions i milions i milions de programes escrits i bilions i trilions de línies de codi escrites per codi x86 i l'arquitectura x86 i quantitat de màquines que necessitarem que segueixin funcionant amb x86. Llavors, el trencar aquest, quan es fa aquest trencament, et trobes doncs, cap al 2005, que és quan hi havia aquells vídeos de l'IMA Mac, de dir, escolta, quan tu deixes de fer servir Windows i agafes un Mac, resulta que el Mac amb la mateixa plataforma corre més. Per què? Perquè no té tanta merda. I no és que Microsoft no sàpiga fer un bon sistema operatiu, és que Microsoft té una llista de requisits de retrocompatibilitat que han de ser una pesadilla. Han de ser una pesadilla per la companyia.
Van netejant i van descontinuant i fan coses.
El que vulguis. L'aposta per la creació d'una arquitectura nova dona uns beneficis que evidentment en no les últimes... Però evidentment, si tu agafes els Macs que s'acosten cap al 2020, no són tan més potents que els Windows. O sigui, un portàtil Windows amb un MacBook Pro, a mi no, doncs si fa no fa, donen el mateix tipus de resultats. Per això les Surface estaven acostant. Quan aconsegueix Apple de cop i volta tornar-se a descartar, a dir, tornem a refer el Core, ens anem a una arquitectura nova i anem a l'arquitectura M. Fem un canvi d'arquitectura. Llavors, ja fa molts anys que estic parlant i ara fem el salt cap a la notícia que tinc cap a darrere. És a dir, jo crec que ara com ara, fins ara hi havia tres tipus de dispositius. Un que està entremig i que no sabem ben bé si és una categoria o és una cosa estranya, que serien els tablets. Però tenim el desktop, el servidor, el desktop, el portàtil i el mòbil. Que pràcticament arriba un moment que el portàtil i el desktop són la mateixa màquina, perquè no hi ha tanta necessitat de diferència de potència, amb la qual tria, què et va més bé. I llavors és el portàtil amb una... Per exemple, a la UPC, pràcticament tota la gent doncs, que es dedica a fer treball d'oficina tenen portàtil amb docking station. Aquest és el desktop, el portàtil amb docking station. Ara, actualment, estem en un moment d'impàs en què apareix una nova categoria de computació. Per molt que em digueu que no, doncs, ja us dic que sí. Anem a tenir algun lloc on tens un petit supercomputador, és a dir, una cosa que és ordres de magnitud molt més potent que un portàtil o que un desktop i que està executant un model de llenguatge per fer coses. Per fer coses, per complementar i augmentar això. I això hi ha dos escenaris. Un, això està en un cloud i l'està executant algú.
Sí, tindràs sempre algun interfície local.
Exacte. O l'altre és, ho estàs executant tu a casa teva o en la teva oficina, sobre la teva taula.
Que això és la gran lluita, Marc.
No, però fins ara, aquesta pregunta l'han fet moltes vegades en els fòrums de Mossega la Poma, és dir, com executo aquests trastos? Perquè, clar, amb un portàtil...
A casa meva
i a la meva empresa, jo vull executar un trasto d'aquests. I, esclar, durant el 2024, el que hem tingut és que, de cop i volta, els models open source, coses com els llames, coses com els Quen, coses com els Mistrals, coses com els PIS, una pila de models estan acostant els seus rendiments en els models frontera, vale? Però clar, no ho sé executar, ho tinc que executar en un cloud perquè és que això m'està demanant 200 GB de memòria RAM, o això m'està demanant, és a dir, ja us ho deia, l'única màquina que executa és un Mac Studio. Enter, el senyor aquest d'Nvidia, que és aquest que va amb la xupa de cuero negre, de pell de cocodrilo negre, vale? Senyor amb el cabell blanc, amb la xupa de pell de cocodrilo negre i texans, dius, molt bé, fantàstic, estupendo, i es presenta amb dos productes al CES. Doncs, de fet, en presenten diversos. De fet, presenta una espècie de Raspberry Pi, que és un model, que és un supercomputador ja en si, però no parlarem d'aquest, perquè això és ja d'abans de Nadal. El que es presenta és, el primer que parlarem és el que no comprarà ningú, que és bàsicament, us en recordeu de l'anunci de la Ferrero Rocher, aquell en la casa de la Chrysler?
Sortia una piràmide, no?
Hi havia un senyor amb una safata que portava una piràmide de Ferrero Rocher. Doncs aquest tio es presenta en el CS amb aquella safata però en comptes de portar-hi Ferrero Rocher, ens ensenya que dintre, en la safata, en aquesta safata que ell porta, vale, que deu estar feta de vibranium o d'alguna cosa així, val, bàsicament té...
Està feta d'això i està envoltada d'una capa de kriptonita.
De kriptonita. A veure, poca broma. Poca, molt, molt poca broma, perquè o sigui, és una cosa que aquest senyor aguanta la mà. Vale? Aquest trasto, que no sé quan val... Perquè
perdona, però els servidors, avui en dia, els servers que montes en un rack, no els aguantaries molts amb una mà, eh?
No, aquest és la pla amb una mà. Amb una mà. Hi ha memòria integrada i tot. Dues dades. Vale? Primera dada, l'amplada de banda interna que té aquest trasto. Vale? L'amplada de banda és equivalent a tota l'amplada de banda d'internet. Vale? Petabytes per segon. No sé si són pera o... Però bàsicament l'analogia que fa són tota la d'internet. O sigui, super extrafullat el bus que tenen allà dintre muntat. Vale? Llavors, quina és la potència? Quina és la potència en flops, és a dir, operacions de coma flotants per segon, que és com es mesura la potència als supercomputadors? A veure. Sabeu allò del quilo, mega, giga, tera, peta, hexa? Vale? Cada vegada és 2 elevat a 10 més. 1024. Podries dir que multipliques per 1000. El Mare Nostrum 4, que tenim allà el BCC al costat de l'UPC, que és aquest consorci estrany entre la Generalitat, l'UPC, el govern d'Espanya i la Unió Europea i en Mickey Mouse, en el Mare Nostrum, aquest supercomputador en una església, la versió 4 tenia 14... Tenia, és que ho tinc en un tuit. Perdona, deixa'm que et digui les dades exactes, perquè és que així...
Parlem així, de hardware d'NVIDIA que s'ha presentat en el CES enguany a Las Vegas.
Sí, però és comparat amb Mare Nostrums. És a dir, ja no hem, anem a comparar això, serem super... Mare Nostrums. Com ho comparo això en Mare Nostrums? Doncs, dic, en Mare Nostrums ho tinc aquí escrit, perdoneu... El Mare Nostrum, vale, tenia 13,9 petaflops. Vale? Petaflops, és a dir, 2 elevat a 50. 13,5, 2 elevat a 50. El Mare Nostrum 5, que no sé si s'ha posat en marxa encara o no, havia de tenir només, entre cometes, 30 vegades més potència que el Mare Nostrum 4. Vale? Aquest trasto, aquesta safata de Ferrero Rocher, té 100 vegades més que el Mare Nostrum 4. I l'aguanta aquest senyor amb una mà. És 1,4 hexaflops. Llavors, això és supercomputació. O sigui, és absurda la capacitat de supercomputació.
No sabem el que costa això.
No sabem el que costa, segurament has de fer servir una visa d'aquestes que donaven els peperos, una visa black d'aquestes, i que es registrava...
La visa com... Rato.
Una visa Rodrigo Rato. Tu agafes la visa Rodrigo Rato i te'n compres un parell, vale? però imagina't un data center amb tots aquests discos allà muntats. Vale? Això és per als clouds. O sigui, això no ho compreu vosaltres. Potser el Mare Nostrum en compraran un parell si la Unió Europea els dona una visa a Rodrigo Rallo. Estic convençut.
I ho tindran els grans clouds públics com Amazon, Microsoft...
I ho tindran els grans clouds públics, i ho comprarà X, i ho comprarà Google. Meta, i ho comprarà Microsoft, i ho comprarà Apple. Google. Bueno, Google no, perquè té la seva pròpia infraestructura, i Amazon està creant la seva pròpia infraestructura. El que passa és que, a veure una cosa, hi havia un rumor ara fa uns mesos que deia que Apple anava a agafar i anava a fer un Apple M4 Extreme, que seria com dos ultras, és a dir, com 4 M4 Max, i que això faria servir per moure el seu Apple Intelligence. I al cap d'unes setmanes van dir no, han dit que no ho faran. Per mi, que els d'NVIDIA van dir, prendreu mal, no us sortirà a compte, necessiteu aquests discos de vibranium que estem fotent nosaltres aquí, i d'això. Llavors, per entendre, quan estem parlant de que està augmentant la capacitat i està havent-hi un avanç tecnològic, estem parlant d'aquest ordre de magnitud. Que de cop i volta, el BCC, això... abans de que munti el Mare Nostrum 5, se li queda petit.
Vale. Però anem a saltar. Anem a passar de l'estrella de la mort a l'ex-win. Anem de l'estrella de la mort.
El petit, eh?
El petit és un Mac Mini.
Mac Mini el petit. No. Bàsicament es diu Project Digits. Vale? Encara no està a la venda, però com deia en Rub, des de, escolta, el dia que el fotin a la venda, la llista d'espera serà pitjor que la del PlayStation 4. Eh? És allò de dir, no hi haurà manera d'aconseguir-ho. Una mica com la aquest 2025 jo crec que costarà aconseguir les noves Nintendo Switch que tenen que sortir d'aquí uns mesos, que sembla ser que els rumors ja coincideixen, convergeixen que a la primavera tindrem anunciar el nova Nintendo Switch 2 i el Project Digits aquests. Perquè bàsicament, bé, a partir de 3.000 euros, és com un Mac Mini. És com un Mac Mini. Els pots empalmar de dos en dos.
M4 Pro.
No. M4 Pro no. És com un M4. Seria, jo crec que és com un M4 Extreme que no sortirà.
3.000 euros és un Mac Mini M4 Pro. És el que vinc a dir. Bastant,
no, l'M4 Pro és una mica més barat. Vale?
El topall de gamma va per aquí.
Sí, bueno, però parlem de que de forma... És una capseta
sí,
forma, Mac Mini.
És un Apple TV o un Mac Mini. Sí.
És com un Mac Mini dels antics, no dels nous. És com un Mac Mini dels antics. I està pensat que pot ser una estació de treball, evidentment una estació de treball Linux, no PC, i està pensat per poder moure, i ja ho diu el senyor, diu, això corre 1.000 vegades més que un laptop normal. Està pensat perquè corri 1.000 vegades més que un laptop.
Clar, això canvia molt les regles de joc.
Aquest bitxo està pensat perquè tu puguis executar un model de 200 bilions de paràmetres o els pots enganxar amb un cable de xarxa especial d'NVIDIA i els pots enganxar de dos en dos i pot moure models 405B, que serien els models frontera. És a dir, tu pots agafar amb una intranet d'una empresa, dir compres, a veure, una despesa per una empresa, gastar 6-8 mil euros per això no és una despesa desaforada. Si és desaforada, si te la compres per casa teva.
Si tenen models d'IA que poden aplicar i que realment els hi són productius.
No, però en aquest cas no és això. En aquest cas la idea és que l'arquitectura és que tu tens un PC de tota la vida que no necessites que sigui tan potent. Jo el que estic dient és, escolta, amb un PC, amb un laptop del 2020 tu tires, fas pràcticament totes les coses,
bueno,
llavors tens una aplicació que crida aquest bitxo que és el que té que córrer.
Què m'està passant a mi ara? Que... no tinc pressa per canviar l'M1, Mac.
No
tinc pressa, Marc, perquè sí que m'agradaria tenir un M4 Pro, està en el calendari. També és veritat que m'he tingut un trasllat de domicili, m'he tingut despeses extres que no estaven previstes i estic una mica en fase de contenció. Però des del punt de vista, diguéssim, del processament, com no estic incrementant el que estic fent, jo amb el Mac Mini M1, continuen de puta mare. És veritat que aquest Mac Mini meu té 16 gigas, no té 8, vull dir que és diferent, però vaig bé.
No, clar, jo quan estic agafant les màquines que tinc ara i les faig patir, és quan executo models. Però al final és dir, clar, a veure, si jo porto un any i ara estem a punt de fer release, creant una màquina que genera assistents per... carregar punts i carregar informació per als estudiants per fer coses, però clar, necessito un model que s'estigui executant. Clar, jo treballo amb un model intern meu per al meu ordinador per no tindre que anar gastant mentre desenvolupo, però quan jo ho desplego, tinc que ficar la visa i tinc que pagar els tokens d'OpenAI. El que jo dic, no, escolta, jo vaig al data center de l'OPC, poso un trastet d'aquests en aquí i tiro d'un model nostre. És més, després puc agafar i puc invertir en computació per refinar aquest model, doncs perquè parli millor el català, per integrar-hi coses específiques de l'UPC, per coses específiques...
A més, el poden utilitzar diferents equips.
Exacte.
Diferents persones.
Llavors, clar, quan t'estava dient això, és a dir, ara ja tenim ara els portàtils, tenim el desktop portàtil, una categoria de computació, l'altra categoria seria el mòbil tablet, vale? I el mòbil que es plega que té en Raül, però ara entremig queda la màquina que executa en LLM, que pot ser que pot actuar com diu la promesa que està parlant dient el senyor Nvidia, estan dient a aquest despistes, el que diuen agèntic.
Agèntic,
al final, què és agèntic? És tu tens un LLM que tu el que fas és tens un programa, al final és un programa que crida l'LLM i l'LLM et diu com actuar contra el teu sistema. Per exemple, si tu tens una API, tens un programa en la teva empresa que té una API, doncs tu tens l'LLM que pot fer crides en aquesta API. Una altra cosa és que aquí has de tindre el cinturó de seguretat ben posat i dir, escolta, compte quines crides API fas, vigila que això es pugui tirar endarrere, vigila que només siguin crides de lectura, que només siguin crides d'escriptura, que tot... Els problemes són infinits. És a dir, és tan complicat com tota l'evolució que vam tindre el 2007 amb les apps mòbils.
Sí.
Uh-huh. Una cosa, el 2007 que jo tenia el màster de desenvolupament d'aplicacions per PDA, si ho vam tindre que parar, per dir, escolta, aquí ve una guerra totalment diferent i vindrà l'iPhone i tindrem un kit de desenvolupament i cada any es depreken coses i van passar molts anys fins que no vam entendre com desenvolupar bé aplicacions mòbils i quin és el paradigma, com s'havien de fer. Doncs ara ve una cosa que és molt més gran. Ara ve una cosa que és molt més gran i que no... Uh-huh. I que no podrem agafar i... però que serà inevitable.
Estic d'acord amb tu que és una nova categoria, és cert. Que és la gran diferència. Això el que té de bo és que està forçant als models frontera, que tu dius, no? A les empreses que donen servei de models frontera en els seus propis datacenters, en els propis servidors, a repensar una mica també la seva estratègia comercial. Perquè si tu pots arribar a un nivell bastant exhaustiu de resultats amb sistemes que pots instal·lar en el teu propi data center, a la teva pròpia casa o domicili o empresa, abans de pagar una subscripció fora, tu pensaràs molt bé.
Sí, bueno, però al final és dir, tu, per exemple, pots agafar i fer proves. Dir, escolta, mira, jo ara vaig agafar i és igual com allò del núvol. Dius, jo vaig a provar de crear un assistent perquè jo crec, jo vaig a crear un agent per aquesta cosa específica. Per exemple, a la UPC estem pensant en la Facultat d'Informàtica.
Això és el principal ús del núvol, que puguis fer proves a un cos que puguis tancar.
Exacte, tu, però... No, però no és exactament això. Ara, imagina't, ara a la UPC jo... un dels projectes que volem fer és dir, mira, escolta, tenim una normativa de treballs de fi de grau i treballs de fi de màster que és bastant complexa i el que volem és entrenar un agent, un chatbot en el que tu puguis parlar i que tingui tota la informació actualitzada de la normativa de les inscripcions, de com funciona, de com t'inscrius, de quan et pots inscriure, del que el pots fer. Si jo ho vull convertir en un agent, i el que puc fer és fer un agent de suport al TFG. I llavors, en aquest cas, el que podria ser és, doncs, escolta, l'assistent és capaç de dir, com que treballa per tu, pot mirar el teu expedient acadèmic i et dirà, no, escolta, és que això és la normativa, tens que tindre totes les assignatures obligatòries acabades i te'n falta una. I et diu, no, has d'acabar aquesta assignatura. O després, mira, escolta, és que necessites aquest requisit, has de fer això, has de parlar amb aquestes persones, aquests són els seus mails, vols que preparem un mail? O vols que parlem amb l'assistent d'aquest senyor perquè podem entendre'ns de veure com podem fer aquestes coses? És a dir, és quan tu li dones una mica d'autonomia. Quan tu prepares això, tu pots dir, és que aquest agent el puc muntar, per exemple, sobre GPT-4. GPT-4 o contra Claude Sonnet, un d'aquests, perquè pagant petites d'allò. Mentre jo desenvolupo el projecte i fem un programa pilot amb 10 usuaris. Bueno, el problema és si jo això es dic, escolta, és que això ho posaré en marxa per tota la Universitat Politècnica i a més resulta que he parlat amb el vicerrector de Transformació Digital de la UB, que també el conec i estem en bons termes, i m'he dit, escolta, això ho podries implementar aquí i també ho vull ficar en la UOC, de cop i volta vol dir que tinc que fotre milers de crides. I llavors puc dir, va, ara que ja sé com funciona, en comptes de tirar contra GPT-4o, un motor contra un llama 3.3, i ho poso en un parell de trastos d'aquests i tiro. Ho pots dimensionar, però les proves i saber quan et costarà ho pots fer contra el núvol. No necessites comprar-lo el primer dia.
És l'escenari més típic quan parlàvem abans de desenvolupament d'aplicacions, ja siguin aplicacions mòbils o el que sigui, molts equips de desenvolupadors tiraven de núvol per fer aquestes proves, però en el moment que això escalava a nivell de molts
dimensiones,
usuaris...
redissenyes l'arquitectura de núvol on que vols fer.
Exacte. Moltes vegades acabaven aterrant en el núvol perquè tenia més sentit.
Per fer servir ara Amazon Web Services bé necessites un doctorat. O almenys totes aquelles certificacions immenses que no s'acaben mai.
Sí,
no?
Hi ha milers i milers d'eines.
Exacte, milers i milers. Però en aquest cas, és dir, la pregunta és, realment necessitem això? Dic, mira, avui he comprat 2 bitllets d'autobús a Itàlia. Uns 2 bitllets, bueno, de fet eren 4 i 4, d'anar i tornar de l'aeroport. He tingut que entrar en una web, aquesta web estava en italià, quan li he demanat que es canviés a anglès ja no anava bé, jo vaig dir, bueno, com que sé una miqueta d'italià, doncs seguiré i faré tota la compra en italià.
Saps, tu saps les dues paraules més importants de l'italià, no? És el, no sé què, del cazzo, com era allò?
El cazzo?
No, però tu deies...
Grazie al cazzo.
Grazie al cazzo. Amb aquestes tres paraules pots anar per tot Itàlia.
Sí, sí. Dius, grazie al cazzo, i ja està.
Grazie al cazzo.
Doncs sí, però en aquest cas és dir, veure, jo he perdut com un quart d'hora amb la puta compra de dos bitllets d'autobús per trobar, no sé què, ara verificar, ara et poso l'avís a dir... Ei, jo
no, dic... I no només això, és que no t'aporta una merda.
Si no dona... aporto una merda. Però no, si no, això no, pots gestionar, jo puc tindre un assistent de compres de bitllets meus que digui vull un vol per anar, vull un vol i vull que em reservis el Park and Go i vull que em reservis el bitllet de llonces i que m'ho facis tu. No vull, ja et dono permís, pots gastar
estem
fins
lluny,
tants diners.
Estem lluny de que això passi, perquè...
Però fixa-t'hi el guany que hi ha. O sigui, si tu tens algun tipus de botiga que treballes d'aquesta manera, si tu tens algun tipus de servei, ja imagina't, per no parlar de serveis públics, imagina't un servei públic que tu demanis alguna cosa al teu ajuntament.
Arribaran els últims aquí, deixa't estar.
Arribaran els últims, sí, això arribaran els últims. Vale? Llavors, però si tu ets una empresa que eliminar la fricció entre els teus usuaris, entre els teus clients i les tasques que han de fer t'interessen, tiraràs per aquí, amb la qual la demanda existeix. O sigui, hi haurà punts que s'ompliran primer.
Les empreses, Marc, cada cop... no sé com pensen, tio. Però això donaria per un altre capítol de Mossega la Poma, que no dona...
Bueno, això és, no, però al final aquí hi haurà... O sigui, ara com ara tothom està parlant i ChatGPT i tot això, és xul, però és dir, ei, que ve una nova categoria d'aplicacions i una nova manera de relacionar-se amb els ordinadors. O sigui, aquesta expectativa que tenim ara que tots els usuaris i tots els nostres clients i tots els nostres proveïdors tindran la puta paciència d'entrar en una aplicació web que no és estàndard, que hem d'aplicar galetes, que es pot penjar, que hi ha unes transaccions, que no tinc criptografia que me'ls identifiqui. Tu parles amb un venedor i no saps que són ells en realitat, més enllà que tenen un domini i que l'SSL t'està dient que sí. Però dius, escolta, ei, totes aquestes coses ja has de passar pel mig, ja has de buscar. I quantes vegades a la setmana heu d'entrar on viviu? I la província, i el codi postal, i el carrer, i el número de despatx. Totes aquestes coses. Si tens un proveïdor de qualsevol tipus de servei que t'evita això, gravitaràs cap a aquesta gent, amb la qual cosa tindran un avantatge competitiu. Avui estava escoltant un podcast i parlaven del Shopify aquest. Deia, és que tenim la plataforma amb la plataforma de pagament que genera menys fricció del mercat. Què passa? Si algú té que muntar un negoci, sap que si que el fet que la teva plataforma, una plataforma, el sistema de pagament genera fricció, perds ventes. Perds ventes. Això elimina tota la fricció, si es fa ben fet. I després, a part que pots construir moltes altres coses, però jo només penso en totes les aplicacions de comerç electrònic i de reserves de productes, totes les aplicacions de comerç electrònic i d'interacció entre empreses, podreu gestionar amb assistents? Que dic, mira, ei, això és el que hi ha. Verifiquem que està tot bé. Sí, tira endavant, fes-ho. Hòstia puta! Hòstia puta!
Crearem un temps...
És que qui ho faci tindrà un avantatge competitiu i no els veuran a venir.
Trigarem un temps a veure això. Mira, una anècdota que donaria, dic, per un altre programa, però l'explico molt ràpidament. Jo tenia dues línies a Movistar que estan a 5 minutes. Vale, molt ràpid. En el fons el que vull fer és canviar de domiciliació bancària les meves línies de fibra de Movistar. Vale? Horrorós. L'única forma que tinc de fer-ho és a través d'una cosa que ells diuen verificació avançada o no sé, té un nom així raro, que consisteix en que t'envien un enllaç al mòbil, et connectes des del mòbil, et fas una foto del teu DNI per davant, pel darrere, hi ha un programa per darrere que ho creua.
Els has d'ensenyar el cul?
Sí, sí, i et diu si ha anat bé o no ha anat bé. El meu DNI, la foto es veu molt, molt, molt difuminada i encara que la faci amb la càmera de l'iPhone ben feta, no fa mai batching, o sigui, dona error. Truques al 1004. Quina manera tinc de fer-ho? No, només hi ha aquesta manera, però és que aquesta manera vostra no va. Bueno, intenta passar per una botiga. Vas per la botiga i la noia de la botiga al final et diu, mira, les eines que jo tinc són infinitament menors que les del 1004. I el 1004 pot escalar això, jo no puc. Torna al 1004, torno al 1004. No escala. Si diuen que o fas la verificació avançada amb el mètode que ells et diuen, o no pots canviar de domiciliació bancària.
Doncs te'n vas d'empresa.
És el que, doncs el que li vaig dir al noi, que no té cap culpa, li vaig dir, és que no em deixeu una altra opció que marxar de Movistar.
Me n'aniré i ja està.
No, ja m'estic anant.
No, saps què seria més fàcil? Donar-te de baixa i donar-te dalt una altra vegada. Llavors no tindries problemes en fer el canvi.
Ja, però aleshores has d'utilitzar... No, però no pot ser la mateixa persona. Saps el que vull dir-te? No pot ser el mateix DNI.
Bueno, en fi. Tu tornes de baixa i tornes a donar d'alta.
Ja, bueno. En tot diferent. Cas, però veieu-ho absurd.
Quan tu pares amb un comercial, ja es preocuparà el comercial. No, perquè quan tu et dones d'alta, hi ha un comercial que es preocupa.
Ja.
Tu truques al 1004, però hi ha un comercial absurd, que et vol donar d'alta.
L'absurd és que només hi hagi una manera per canviar la domiciliació bancària, que és una mena de reconeixement o verificació específica, que no funciona sempre i no tens alternativa. I això és un problema de l'empresa, no de l'usuari. Escolta'm, espavila't tu, empresa, dona'm una solució. Si ja vaig en persona a una botiga amb el meu DNI i la meva cara, què més vols? No? En fi, tenim tres propostes ràpides i tenim dos minuts.
Fem les propostes. A veure, jo crec que la màxima és la safata de Ferrero Rocher. Jo crec que tots volem una safata de Ferrero Rocher a casa. Jo crec que el que hauríem de treure és el producte d'Amazon, que fos una com aquesta plata, però que no sigui el xip de veritat, és simplement amb alumini o amb el que sigui, però que ho sembli.
Una carcassa.
I quan tinguis una festa, doncs portes els panellets o els Ferrero Rochers o...
els torrons.
Sí, el tortell de Reis o el que sigui, amb la safata aquesta d'Nvidia. Va ser que molt poca gent ho pillarà.
Que quedi això com la teva primera proposta. Anem per
jo crec que és proposta d'algú que creï un producte, s'obri un Shopify i ho vengui amb el carroquet de la compra fantàstic de Shopify, que es veu que és fantàstic i no es donen afiliats ni res.
Vinga, falca i anem a la proposta.
Les propostes Mosseguis són objectes, gadgets, idees, esdeveniments tecnològics, científics o culturals, aplicacions, llibres, sèries de televisió, pel·lícules, tot allò que vulguis compartir. Envia-les a propostes@mossegalapoma.cat.
Això que es quedi la falca, a mi ja, la mare abans quedava per sota.
S'ha de corregir, però és que has de tornar a comprar un...
Però hem de fer-ho poder, nosaltres podem entrar sobre, però nosaltres no podem entrar sobre de la falca i anar
dient
coses.
No, perquè això ho gestiona StreamYard.
Ah,
no podem. A veure, ràpidament, que és tard. El Cinerbof ens diu que Da Vinci, l'editor de vídeo, Da Vinci Resolve, de Black Magic Design, és gratis. És gratis. Recordem que és un editor de vídeo no lineal, multiplataforma, per Mac, per iPad, per Linux, fins i tot per Windows, diu el
Fins Cine. I tot per Windows. Fins
diu, i
tot.
Està xulíssim. Hi ha tutorials per tots els llocs, a la web de Blackmagic, suporta plugins i n'hi ha molts plugins.
No oblidis que quan va sortir a l'iMovie, quan va sortir la suite aquesta a l'iMovie, el que tenies a la web d'Apple és que tenies tutorials de 2 minuts per fer pràcticament qualsevol cosa. Com fer això amb iMovie? Sí. 2 minuts. I això era killer.
Ho han abandonat una mica, això, amb altres, però bueno, sí.
No, perquè ja no necessiten, o sigui, ells volien el Switch, era tota la campanya per apujar el Switch, ara aquesta informació ja no hi és, no creguin que estiguin els vídeos perquè es deuen estar no actualitzats, però en el seu moment, els que no ho sabien fer, d'això, poca broma, el meu nano, en té 11, però quan tenia 10 anys, va aprendre a fer servir l'iMovie de manera acollonant, No, potser li hauré de posar el Da Vinci aquest que diuen en Ciner, però això que siguin les coses gratuïtes a mi em comencen a molestar, no sé. Tinc ganes de pagar, jo tinc ganes de pagar, agafarem els afiliats de Mossega la Poma i pagarem, tu, ja està.
Ens queden, dos propostes que són dues sèries. Una que ens la proposa en David S., que diu, bon any nou, Mosseguis. Sunny, d'Apple TV Plus, una sèrie que passa al Japó amb fotos domèstics, jo crec que serà un fons, no? Amb un fons domèstic.
Fons domèstic.
La Yakuza i altres trames, i és molt més entretinguda del que m'esperava inicialment. Una recomanació d'en David. I l'altra sèrie, que ens la recomana en Kabuto, diu, es tracta de No vengues a casa. La trobareu a Netflix. Sèrie de Tailàndia, que sembla que et porta pel camí de típica sèrie de por, fantasmes i mogudes sobrenaturals, però que no van per aquí els trets. No et puc dir més perquè seria spoiler. Estic bastant segur que a molts mosseguis us agradarà.
Bueno, aquí hauríem de demanar que quan facin propostes diguin si són per tots els públics o no, perquè alguns tenim canalla i llavors hem de saber si ho podem fer. Jo tinc una proposta perquè els meus nanos m'han obligat materialment, sentant-se tots dos a sobre meu, a mirar-me un dorama, que són, no com el Juego del Calamar, sèries coreanes, en aquest cas una sèrie romàntica basada, crec, en alguna pel·lícula de Hollywood, que es diu la sèrie es diu Business Proposal. Us recomano que la mireu, evidentment, en coreà, subtitulat en castellà o en català o en anglès, com vulgueu, o subtitulat en coreà, si sabeu llegir coreà, perquè el doblatge està pinta que està fet a Venezuela o no sé on està, i és un doblatge infecte. Però és xulíssima, és molt divertida, és enganxosa i, a més, veus com viuen en un altre món. Viuen en un altre món. Coses tan absurdes, tan simples
no és, com... És, però no és manga, és una sèrie...
No, és una sèrie coreana de persones.
Ui, s'ha tallat. Marc? No sé si ets tu, jo, o què passa, però s'ha tallat. Hola, ara...
Hola, ara ja hi torno a ser, oi? Ara hi torno a ser. Bueno, coses com que la gent fot irreverències en el director de l'empresa, com que vagin amb sabatilles d'estar per casa a dintre de l'empresa. Unes coses, de dir, viuen amb una altra cultura absolutament. Veus el classisme, veus el masclisme inherent que hi ha allà enmig i com tampoc hagués sigut tan estrany això fa 30 anys aquí i a més el sentit de l'humor és molt divertit, fan servir molt bé els recursos, els canvis de càmeres, els planos i fins i tot efectes especials per allà al mig i ens ha agradat, dius, hòstia, ens ha agradat, eh? I els meus fills saben la lletra de les cançons i les canten, o sigui que ara ja tinc, visc en una casa que jo escolto heavy metal i els meus fills escolten K-pop, o sigui que bon any a tothom, us deixo que vaig a buscar el nano. Adéu, Tomàs.
Adéu a tots i ens retrobem la setmana vinent. Adéu-siau, adéu.